Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de l'Ametlla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Salutacions cordials, benvinguts una setmana més al Temps d'Informació Política Municipal, benvinguts al Parlem-ne. Avui, darrer, parlem-ne d'aquest any 2015 que farem amb el grup municipal de Convergència i Unió. Ens acompanya en el seu portaveu Joan Pere Gómez Comes, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també s'estrena avui al programa el regidor Josep Maria Callau, també molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia a tothom.
Anem a parlar una mica de la informació municipal que ens ha deixat aquestes passades setmanes, sens dubtes marcades per dues qüestions molt de rellevància en aquest sentit. Per un costat, la reunió informativa que l'equip de govern va fer a la sala de la societat per explicar l'estat de l'Ajuntament, passar comptes, explicar la xifra de l'endeutament i detallar-la, i també, sens dubte, també el pressupost que es va aprovar en la passada sessió plenària, un pressupost, diguem-ne, que aprovat amb la seva abstenció, però amb un vot de confiança cap a l'equip de govern pels comptes que van presentar. Dos temes anirem desgranant al llarg d'aquest programa d'avui. També intentarem donar algun altre tema més relacionat amb el turisme i amb el comerç del nostre municipi, donat que també ha començat la campanya nadalenca i també estem de fer balanç de com ha anat l'any al nostre municipi. Si els hi sembla, comencem per la reunió informativa, perquè és el que es va explicar en la reunió informativa del passat 27 de novembre, on l'actual equip de govern va explicar que l'endeutament s'eleva als 47,7 milions d'euros, bona part dels quals és de la residència, deutes bancaris, deutes a proveïdors, són les xifres més grosses que es posen damunt la taula. El seu grup municipal, quina és la valoració que en fa després d'aquesta reunió informativa sobre el que es va explicar allà i, sobretot, quines són les consideracions que en poden fer al respecte?
Hola, molt bon dia. No, abans de res, primer dic que els regidors de Convergència vam anar a l'assemblea, estàvem allà a primera fila i vam estar molt atentament escoltant el que es deia. Només des d'aquí vull dir que vam marxar amb una sensació primer de molta tristor. Molta tristor per com se va fer, però també molta tristor del que es va dir. I també tristor perquè van haver coses que a mi em va sentar molt malament i realment jo repudio. Si tot el que es va dir allí és veritat, des del grup de Convergència només podem dir que repudiem parts d'aquella informació que va haver, perquè nosaltres no ens sentim identificats amb si alguna d'aquelles factures que es va comentar ahir a l'assemblea són veritats, com ara pot ser despeses personals que va poder fer el nostre exalcalde. Per tant, dir repudim aquestes coses. No obstant això, també volem dir que com a grup majoritari que som nosaltres de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, perquè vam ser el partit més votat tant en regidors, que som el que tenim més regidors, com en vots, que som l'únic partit que atorga més de 1.000 vots, pensem que aquestes decisions també estaria molt bé que no m'interessin només en una assemblea oberta al poble, sinó que no costaria res una miqueta abans cridar-nos al despatx i fer-nos 5 cèntims i ensenyar-nos aquelles factures que les vam tindre que demanar després perquè les volem mirar una per una. No? Dit això, també volem comentar que hi ha temes que també el poble de sapiguer. Es va parlar que s'havia fet una auditoria, i allò que es va fer allí no és una auditoria. Allò que es va fer allí va ser un judici, si em permeteu, públic, per un estudi personal d'una persona que no és economista, però que li agrada fer d'economista, com és un regidor a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i que evidentment van anar a buscar només tot allò dolent que podien ells ficar per augmentar el deute. Que cal dir, el deute és elevat. Siguin 47, que no ho són 47, que quedi molt clar, però sigui 47, com si en són 37, com si en són 30, el deute és elevadíssim i per tant nosaltres estirem al costat del govern per ajudar-los a sortir d'esta crisi.
Per què consideren que no són 47,7 milions?
Perquè ja van començar ells mateixos dient que allò que estava allí no era una auditoria i que tot el que estaven dient no era deute. I m'explicarem un exemple clar. Ells fiquen dintre del deute, fiquen el tema de deures amb Aqualia i deures amb la companyia elèctrica i les sentències fermes. Clar, a veure, m'explicaré. Abans, qui portava el manteniment de l'electricitat a l'Ametlla de Mar? Lo portava el propi ajuntament i, per tant, teníem un cost que aproximadament podia rondar, anem a dir, sobre els 300.000 euros. Ara, este cost del manteniment, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va fer un concurs i va guanyar una empresa, un concurs, cal dir-ho, un concurs públic, un concurs fet pels tècnics de l'Ajuntament i pel mateix secretari de l'Ajuntament, i guanya l'empresa. I això ens val uns diners, però aquesta empresa, a banda de fer el manteniment, també fa una sèrie d'inversions que al poble de la Metlla de Mar s'havien de fer. El manteniment este, li pagues igual, és igual pagar-li a l'empresa que pagar-la directament tu als teus treballadors. Per tant, això no és deute, perquè tu també l'havies de fer el manteniment, tant si el porta o no el porta. El tema de la companyia d'aigua tampoc no és deute. I el tema de les sentències fermes, tampoc, perquè també encara podem recórrer, podem veure com queden.
Bueno, n'hi ha que sí que són fermes, en que sí, les que s'han presentat en aquest sentit, però no, la majoria eren fermes.
Però no totes, i encara podem mirar si es pot recórrer o no. Per tant, la companyia d'aigües, com el de l'electricitat, torno a repetir, no es deute. I una altra cosa important, perquè no es va parlar aquí del patrimoni adquirit, de les entrades. Per tant, ells mateixos van arribar, no ho dic jo, ho va dir l'Origió d'Hisenda, l'Antoni Espunt, van dir, això d'aquí no és deute real. Passa que són coses que hem de pagar, sí, però és com una economia familiar. Tu pots pagar una hipoteca de 1.000 euros al mes, però és molt injust només ficar el que tu has de pagar a casa. Jo tinc que pagar 1.000 euros d'hipoteca al mes, tinc que pagar la llum, tinc que pagar l'aigua, però clar, després no expliques quins ingressos tens atípics i que hi ha coses que no són deute. Per tant, aquí va una certa trampa. El que vam fer va ser anar un flau deute. Torno a repetir, que tant sigui 47 com si són 37, com si són 30, és elevadíssim. I per tant, nosaltres estem al costat de l'equip de govern per ajudar-los a sortir d'aquest embolic que ens han ficat. No obstant, torno a repetir, ells haurien de ser molt més seriosos del que són, perquè no poden ficar el mateix paquet tot. I això demostra, doncs, crec que demostra una certa insensibilitat, que el que van voler demostrar és una cosa molt fàcil. No sabíem tots els partits polítics com ens ficàvem. Jo recordo ara aquí amb una tertúlia, no una tertúlia, un debat que va haver abans de les eleccions, que vam treure el tema del deute de l'Ajuntament, i es parlava. Jo vaig parlar de que el deute real de l'Ajuntament podia estar amb els 30 milions d'euros, el Partit Socialista parlava de més de... Em penso que parlava de 37 o de 40, els Esquerra... Podem anar tots pel voltant, vale? 10 milions d'euros a dalt, 10 milions d'euros a baix, no ve d'aquí. Però tots sabíem que ens ficàvem en un ajuntament que realment l'economia no estava sanejada com haguéssim volgut tots. Però aquí vam entrar per trobar solucions. Vam entrar per dir-li al poble de la Cala que no només hem de parlar del passat, que no només hem de parlar del deute, que hem de tenir capacitat de sortir món. I clar, i aquí tinc la sensació que el que es vol fer és parlar només del deute i del passat perquè es vol amagar la incapacitat de tirar el poble endavant. I el que no es pot fer és ficar coses al deute, coses que no són deute real. Per tant, demanem, si ho volen, que facin una autèntica auditoria i sabrem tots quin és el deute real. Si no la volen fer, no passa res, però sentem-nos també en l'oposició, que per això som el grup majoritari, i anem a mirar i anem a explicar a la gent de la Cala quina és la realitat del tot, perquè la realitat l'estan, si em permets, maquillant.
D'auditoria econòmica, que és la que vostè entén que es refereix, perquè l'equip de govern sí que va parlar que iniciaria una auditoria de procediments, sobretot a la Cala Gestió, per tal d'esbrinar com es van fer les diferents adjudicacions, contractacions i gestions en aquesta empresa pública, en els anys, sobretot, en què va estar gestionada per la consultora EFIAL i en la qual van demostrar, amb aquelles pantalles que es van mostrar a la reunió informativa, doncs, els costos que va tenir l'adjudicació en aquesta consultora de la gestió de l'empresa pública, entre d'altres coses que entenc que és el que vostè feia referència de factures, d'estudis diferents que s'han presentat en aquesta reunió informativa, a la qual vostès no estan massa d'acord.
No, torna'm a repetir, què m'has dit que volen fer?
Auditoria de procediments, ho van explicar ben clar.
I què m'has dit que no faran?
Vostè parla d'una auditoria econòmica, però en aquest sentit l'auditoria econòmica no es va fer no se va fer aquí a la Cala Gestió no fa massa temps,
no,
amb uns
comptes
auditats, i a més està publicat a través d'aquesta casa.
A veure, senyor periodista, sembla que més que preguntant-me, sembla que estic fent un debat amb vostè com si vostè fos el govern.
Jo li pregunto, perquè l'auditoria econòmica, vostè, entenc que vostè considera...
Auditoria econòmica de qui? Qui l'ha fet? La Cala Gestió, i estem parlant, ells van parlar de l'Ajuntament, per tant l'auditoria econòmica no estem parlant de la Cala Gestió, estem parlant d'una auditoria econòmica que s'ha de fer als números de l'Ajuntament, i això vol dir que no s'ha fet, i per tant si vostè mira...
No, correcte, sí, jo el que li vinc a dir és que vostè demana una auditoria completa de tot l'Ajuntament amb empreses públiques.
Si vostè mira, senyor Dani, si vostè mira què portava la gent als programes electorals, veurà que tots portaven una auditoria econòmica, no de la Cala Gestió, una auditoria econòmica de l'Ajuntament. I ara m'estan parant d'auditoria de processos, que li torno a repetir, ja estem d'acord, eh? Nosaltres apoyarem a l'Ajuntament de la Mitja de Mar si vol fer una auditoria de procediments, però vostès miris tots els programes electorals dels avui del tripartit que hi ha a la Mitja de Mar, eh? De l'Esquerra Republicana, del Partit Socialista i del XPP, Plataforma Calera, i vostè veurà com tots parlaven de fer una auditoria econòmica de l'Ajuntament de la Mitja de Mar. I ara ja no en parlem. Ara resulta que un regidor ve allí, ell públicament ja diu, li direm més fàcil, el 15 d'agost, me penso que va ser, van parlar pels mitjans de comunicació i què van dir? Van dir més o menys hi ha un deute de més, què vol dir més o menys? Què vol dir pujar dalt d'un escenari i parlar d'un deute però dir que tot no és deute real perquè es pot matisar però sí que és uns diners que l'Ajuntament ha de pagar? No, anem a fer una auditoria, com van dir ells els seus programes, una auditoria real. I si no la volem fer, sentem-nos en l'oposició i anem a estudiar quina és la realitat de l'assumpte. L'únic que jo demano és que ara em parlen d'auditoria dels procediments. Ja estem d'acord, els votarem a favor i si realment, li torno a repetir, si troben alguna cosa de que s'ha fet malament amb aquesta auditoria de procediments o si fessin l'auditoria econòmica i la troben, en altres ens trobaran al costat del govern per una cosa molt fàcil. Si es troba algo, si està mal fet, qui la fa, que la pagui. Sigui qui sigui. I aquí ho volem deixar molt clar. Però el que demanem és que l'Ajuntament i l'actual equip de govern que forma Esquerra Republicana Socialista i la Plataforma Galera és que siguin molt més coherents i que compleixin el que van ficar als seus programes, que no ho estan complint.
Per tant, vostè està dient que de moment no coneix que hagin hagut irregularitats en, o males pràctiques en la passada gestió dels anteriors equips de govern?
Sí, és que jo no sóc jutge, jo no sóc fiscal.
He dit que pensen,
sí,
creuen,
sí.
Eh?
No, evidentment que ho crec, que no s'ha fet mal fet, perquè li torno a repetir. Uns pressupostos de l'Ajuntament de la Metlla de Mar, no hi ha una interventora que els firma, no hi ha un secretari de l'Ajuntament que els firma, no hi ha uns tècnics que ho firmen, o és que aquí algú es pensa que en un ajuntament han de ser els polítics els que ho firmen i que no hi ha un control darrere del que es fa? Per tant, demanem responsabilitats a tot, perquè si realment això és el que diuen que és aquest deute, home, a veure si al final les responsabilitats les haurem de demanar a molta gent, eh? Perquè jo... No pot ser que un ajuntament hagi arribat a la situació que ha arribat i que no hi hagi, que no hi hagi hagut cap tipus de control. Per tant, nosaltres, si s'ha fet alguna cosa mal feta, qui la fa, que la pagui. Però si vostè em pregunta a mi, vostè què pensa? Jo penso que està tot ben fet. Perquè si no, home, si jo pensés que està mal fet, saps què faria? Saps què faria si jo penso que està mal fet? M'aniria ara mateix a Fiscalia i denunciaria. Per tant, des d'aquí la ràdio públicament emplaço que si algú pensa que tot això està mal fet, que se'n vagin a Fiscalia i que ho denuncien. Sinó que callin. Perquè si no, això em sembla que és el típic. Jo vaig pel carrer i dic, escolta, ets un lladre. No ets un lladre. Si penses que ets un lladre, ves i denuncia-ho. Si no, calla. Que per això estem governant. I el que hem de fer és governar per l'Ajuntament. El que hem de fer és buscar solucions. El que no podem fer és parlar només, parlar del deute i no buscar solucions de cara al futur. Perquè les solucions les tenim. Jo penso que les podem trobar.
Parlem d'algunes de les solucions o d'algunes de les mesures que prendrà l'equip de govern en els pròxims mesos. Abans, però, deixi'm fer-li al·lusió a una cosa que vostè ha comentat abans. Deia que hi ha coses que vostès no haguessin fet. Entenc que fa referència en aquest estudi d'imatge, sobretot, entenc que ve per aquest sentit. També factures de restaurants que suposadament es van pagar a través de la Cala Gestió. Dic això perquè no es va mostrar una xifra, però en cap moment tampoc es va mostrar una factura a la reunió informativa. En aquest sentit, és el que entenc que el seu grup municipal està en contra una mica del que es va poder fer en aquests anys passats de govern municipal.
Nosaltres, com a grup de Convergència, evidentment, si tal com se va dir allí, aquestes factures i les hem demanat i les estem mirant són veritat, evidentment estem completament en desacord. No podem estar. I jo em fa vergonya. Vull dir, jo crec que encara que sigui, torno a repetir, encara que sigui legal, perquè legal ho és, ètic no és. Gastar-se aquells diners en restaurants durant 2 anys, legal pot ser-ho perquè algú li va firmar les factures, ètic no és. I per tant jo puc dir que en això no estem d'acord, que tampoc no estem d'acord amb el que comenteu de les trucades de telèfon. Cal explicar, a veure, un alcalde pot anar de restaurants. Un alcalde, si està fora del país i ha de fer trucades per l'Ajuntament, també pot fer-les. El que passa és que tot, evidentment, ha de tindre una moderació. Moderació que vol dir trucades fetes de feina per l'Ajuntament i te posen amb un dinar perquè estàs parlant amb una persona que pot ser un gran industrial o algun empresari que et pot portar una gran inversió aquí al poble i les de portar a un bon restaurant per intentar convèncer perquè al final s'ho treu guanyant tot el poble. Ara, d'aquí al que es va ensenyar en aquella sala hi ha molta diferència. Per tant, tot i ser legal, per mi ètic no és, i per tant nosaltres això ho repudiem públicament.
Per tant, també fan una mica de, entre cometes, no? Volen deixar aparcat aquest tema i volen centrar-se doncs a donar costat en aquest sentit als pròxims comptes municipals, és a dir, o diguem-ne que fer net, diguem-ne també, de les coses que s'hagin pogut fer malament o ajudar el govern a intentar fer net i tirar endavant amb els nous comptes i amb el futur del poble per aquests pròxims anys.
Ho ha especificat molt bé, senyor Dani. Ho dic més que res per un fet molt fàcil. Els que estem ara governant no som els que vam anar ni de... Els que estem, ho dic malament, els que estem ara a l'Ajuntament no vam anar ningú ni a les factures que es van ensenyar de Moscú, ni les factures d'imatge, ni els dinars, ni tot això. Per tant, el que hem de fer nosaltres ara és, si algú pensa que està malament, que vegi el fiscal i que ho denunciï. I la segona cosa que hem de fer, arromangar-nos i començar a pensar com este poble es tira endavant. Perquè si no, això em recordarà com aquell, com Maduro, Venezuela, no? Que todo es culpa de la derecha de Venezuela, todo es culpa de la derecha de Venezuela, i al final cada dia la gent de Venezuela més pobra. No, no, la gent vol solucions. La gent vol solucions. I les solucions estan. Perquè el poble és un poble molt de potencial. La Cala, la Metlla de Mar, té molt de potencial. I aquest potencial hem de saber exprimir. Amb turisme, amb comerç. Som un poble també pesquer. Hem de saber com exprimim el tema del sector 21, del sector industrial, el tema de les urbanitzacions. Hi ha molt a fer. Ara, si el dia 15 d'agost s'ha de parlar, per exemple, que el poble turístic més important de les Terres de l'Ebre, com se demostra amb el tema de la tassa turística, que som el poble que tenim més tassa turística recaudada, a Catalunya, al món, ens han de recordar com a notícia el deute de la Metlla de Mar, que és insufrible, en comptes de parlar del que som el poble de tot Catalunya, que tenim més banderes blaves, més banderes verdes, que tenim un passeig marítim preciós, etc, etc, el que fem és, què estem fent? És que en comptes de ficar en valor tot el positiu, estem externalitzant el dolent del poble. Home, jo penso que el 15 d'agost hem de parlar de les coses bones del poble, perquè és que hi ha molta gent que espera l'agost per guanyar-se les garrofes i poder passar l'hivern. I aquest ajuntament, aquest govern, només se li ocorreix parlar del deute. No, s'ha de parlar d'altres coses. Del deute ja en parlarem. I si volen, tot no repetim. Mostrin a la seva disposició, i així ho vam demostrar al ple dels pressupostos, que no vam votar en contra, perquè penso que ens hem de remengar tots els partits polítics que avui dia estem a l'Ajuntament per intentar tirar el poble endavant. Que de solucions n'hi ha, perquè som un poble potent. Nosaltres no som un poble, en tot el respecte del món, com ara pot ser Rasquera, o com ara podria ser Arnes, que són pobles que tenen un pressupost i que ells allí no es poden moure perquè les figues estan comptades. La Metlla de Mar és un poble molt de potencial, i aquest potencial hem de saber exprimir.
Anem cap aquí, cap a les possibles solucions. L'equip de govern va explicar algunes de les mesures que prendrien en aquests pròxims pressupostos. De fet, en aquesta passada sessió plenària ja es va fer una modificació pressupostària per incloure aquestes dues sentències, valorades en aproximadament 1 milió d'euros, del projecte de Port Olivet i del primer projecte de la residència, per incloure-les en la partida pressupostària d'enguany, de l'any en curs 2015, i també va anunciar que el pagament de les mensualitats que li tocaria del crèdit ICO, del crèdit que va obtenir l'Ajuntament per pagament a proveïdors, doncs no el portaria a terme aquest pròxim 2016. Això condiciona que l'Estat només aportarà un 50% del que aporta mensualment a l'Ajuntament per les diferents obligacions, però que el regidor d'Hisenda va considerar que aquesta mesura era més, entre cometes, beneficiosa que no pas haver d'afrontar el pagament del deute. En aquest sentit, vostès també van estar d'acord en aquesta opinió.
Anem per fases. Mire, el primer que hem de comentar amb el tema del pressupost és que vostè m'ha parlat ara del tema...
Parlo de dues coses,
sí,
abans d'entrar en matèria densa del pressupost.
Que em sembla molt bé, senyor Dani, però sentències fermes. Li explicaré una cosa, sentències fermes. Nosaltres el mes d'agost que hem demanat que ens passin les sentències fermes. S'ha pres segur la resposta del govern? Que encara no les tenim. Nosaltres encara no tenim les sentències fermes. Les hem demanat per escrit del mes d'agost. Vale? I va ser el juliol, perdona. Del mes de juliol. I encara no les tenim. Pertanyen coses que jo penso que el grup polític que té més vots i més regidors d'Ajuntament penso que es mereix que no se'ns tracti d'esta forma. Parlem del pressupost.
Ho van expressar així en la sessió plenària.
Evidentment. Mire, jo sóc el portaveu del grup de Convergència al Consell Comarcal del Baix Ebre. També el grup que té més consellers comarcals, però també estem a l'oposició per un pacte entre Esquerra Republicana i Socialistes. ¿Vale? Sé què vam fer al Consell Comarcal. Divendres tenim el ple dels pressupostos. Fa un mes que ens van passar un esborrany. I va vindre el regidor que ho portava i va dir, escolta'm, Joan Pere, mireu seu i teniu de data màxim fins tal dia per ficar i dir-nos quines aportacions voleu fer. No et preocupis que mos ho mirem, tenim les aportacions, no sé què, no sé quantos. El dilluns vam fer una comissió informativa, mos ho van explicar, tenim el pressupost, l'hem pogut consultar-lo. Sap vostè quan nosaltres vam veure el pressupost de l'Ajuntament, que és l'eina més important que pot haver amb un mandat d'un any, sap quan ho vam tindre nosaltres? Nosaltres el pressupost, si el ple era el dijous, el vam tindre el mateix dia, a la mateixa hora de la comissió informativa. El dilluns a la nit la policia local mos enviava la convocatòria per la comissió informativa del dimarts i el ple el podíem veure el mateix dimarts, la documentació del ple el dimarts, que el mateix dimarts teníem la comissió informativa i el dijous el ple. Això és una falta de respecte al grup majoritari de l'Ajuntament tremenda. I aquí ho volem denunciar públicament. I què vam fer nosaltres? Ens vam abstindre perquè pensem que no, a part que no vam tindre temps per estudiar-ho a fons, vam estudiar-lo, però perquè pensem que ens mereixem un tracte millor, tant en com ens donen la documentació, com li explicava abans, del mes de juliol que hem demanat les diferents sentències fermes que ens les facin arribar, i encara no les tenim, i després ens parlen de responsabilitat. Dit això, li puc dir-li que el ple ens vam abstindre, sí, per d'altres coses, perquè creiem que ara no hem de fer política dolenta, dic perquè la política no és dolenta, la política es pot fer política bona o política dolenta, jo dic no hem de fer ara política dolenta en el sentit que no hem de fer una posició destructiva, hem dit que nosaltres tenim una posició constructiva i creativa, això sí, fiscalitzarem a l'Ajuntament per tot el que faci falta, i hem vist que els comptes pues, bueno, han fet dues coses que podem estar, una cosa que estem molt d'acord, que és el de no pagar el crèdit, podríem no pagar el crèdit ICO, i per tant el que fem és amortitzarem 650.000 euros, 336 euros menys en préstec respecte al 2015, i això és important, no? Que es pugui amortitzar 650.000 euros menys. Per què? Perquè això ens permetrà, pues, lo que farem és que este crèdit ICO, lo que fem és que en comptes de pagar-lo en un període més curt, lo que fem és allargar-lo, però ens dona oxigen a l'Ajuntament per poder fer front a altres despeses. I després un tema que no estem d'acord, perquè penso que pues, hem pogut fer millor, és el tema de que s'ha reduït el capítol d'inversions. No hi ha inversions. Si tu agafes ara el pressupost del 2015 al 2016, la diferència és aquesta només, que el 2015 teníem més de 2 milions en inversions i ara les inversions diríem que han passat a zero. No n'hi ha, han passat de 2.380.000 euros a 600.000 euros d'inversions. Per tant, no es faran inversions al poble de la Cala i el que han pogut fer ha sigut renegociar l'amortització d'aquest crèdit ICO i això ha sigut que els ha pogut sortir tant la DEBE com la BER i ha pogut sortir aquest pressupost que cal dir, és un pressupost que ja naix amb un deute del 124% d'endeutament, per tant la llei ens permet que el màxim està en el 110% i per tant això ens portarà que haurem de fer un pla econòmic financer. I ho avanço aquí, segurament quan se tancaran els números al gener també es donen en compte que el romanent de tresoria els obligarà a fer un pla de sanejament. Per tant penso que ha sigut un pressupost poc valent perquè no resol els problemes, un pressupost que ja t'està dient l'informe de la interventora que el deute és del 120, que el ràtio d'endeutament és del 124% i que no es complix la llei d'estabilitat pressupostària i per tant s'haurà de fer un pla econòmic i financer, pues penso que ha sigut un pressupost que no ha agafat el bo per les banyes perquè s'ha de baixar del 110%. I a partir d'aquí nosaltres pues, bueno, estirem al costat de l'Ajuntament de l'actual govern per ajudar-los i dir-los que de la mateixa forma que la informació li van passar a la plataforma Calera, els que són l'expartit popular, pues penso que a nosaltres també no ens costa res tractar-nos amb una miqueta més de, si em permets, carinyo.
Parlem una mica d'aquest pressupost. Vostès van demanar que, igual que Plataforma Calera també, incrementar la partida a temes socials, a finalitats socials. De fet, El regidor d'Hisenda va explicar que en qüestió de personal no s'havia pogut fer reducció de moment perquè hi ha un 1% que s'ha d'incrementar els sous per temes de lleis estatals. Per l'altra banda, sí que s'havia reduït en el capítol de despeses corrents 1 milió d'euros que es faria front en un 60% per a pagar les quotes de la residència d'avis. Van explicar també la renegociació que hi ha hagut per fer front a les quotes de la residència d'avis i, per l'altra banda, doncs, altres amortitzacions d'interessos que hi ha pendents. Per tant, en aquest sentit, un estalvi que s'haurà de destinar a fer front a obligacions de deute.
Torno a repetir, a veure, en altre on diu, mira, el capítol 2 de béns i serveis ha hagut una reducció quasi inexistent, del 5%. A què estem parlant de que diem que l'Ajuntament està molt endeutat? Saps quina ha sigut la rebaixa que ha hagut en festes? Clar, si estem tan endeutats, com és que en festes ens gastarem el mateix que el que ens van gastar el 2015? No ho entenc. I com és que no s'ha fet cap partida per temes socials, com ara pot ser ajudes de lloguer socials, bonificacions en bros, etc., per la gent més necessitada? O sigui, estem molt endeutats, però resulta que no fem res, no complim el pla econòmic financer, que estem amb un pressupost per damunt del 100%, però el més important, en festes sí que podem gastar com el 2015. O sigui, el 2015, que tot estava malament, ens gastarem el mateix que el 2015, tot endavant, en festes. I després resulta que no som capaços d'invertir en polítiques socials perquè diem que no hi ha diners. Això no em gira. Resulta que diem del tema de contractacions i resulta que en aquest ajuntament s'han fet contractacions, però contractacions directament de gent amiga del partit. Si estem tan malament, com és que nosaltres estem el mateix en festes i fem contractacions directes a amics del partit i a familiars i resulta que tirem fora les úniques dues persones de la brigada d'urbanitzacions, que ara ens han quedat que les urbanitzacions, que també és poble, hi viu molta gent i també estem parlant de turisme, perquè quanta gent del poble, gràcies al lloguer a l'estiu del seu xalet, ha pogut pagar els estudis dels seus fills a la universitat, o poden passar un hivern més digne, o gent que s'ho ha guardat per poder passar les pensions, quanta gent? Vull dir que les urbanitzacions, hi ha molta gent que tenim interessos econòmics, doncs ara no tenim brigada d'urbanitzacions, han fotut a dues persones fora, ara això sí, ha hagut altres llocs estratègics que han contractat a familiars, amics del partit. Per tant, siguem seriosos i el tema dels béns i serveis haguéssim pogut també fer un esforç més gran.
En relació al pressupost del 2016, l'Ajuntament sí que es queda amb unes xifres bastant similars. Hi ha una lleugera reducció d'un 20%. En el sentit global del pressupost consolidat, la reducció és d'un 53%. Benvinguda realment per la reducció pràcticament a la totalitat del pressupost de la Cala Gestió. La Cala Serveis i el CEM La Cala es mantenen pràcticament en aquest sentit amb unes xifres molt, molt similars. Un pressupost que vostè considera que no s'adapta a les possibles realitats del pròxim any. Si s'han de fer més reduccions, si s'han de fer més rebaixes en les quantitats del pressupost i s'han de fer modificacions a la baixa, quines són les seves propostes per poder-ho dur a terme? On s'hauria de retallar per a poder complir amb la ràtio d'endeutament que marca?
Mira, l'explicaré. Quan parlem de personal no ha hagut reducció. No ha hagut reducció de personal, vull dir, el que han fet ha sigut, ho torno a repetir, a veure, els programes electorals també portaven, alhora que ho criticaven, que ho trobo bé, perquè també portava el programa electoral i t'asseguro que jo ho hauria fet, si hauria sigut alcalde, amb la regidora Sarai de Formació i Treball, ho hauria fet, perquè és unes condicions que la Sarai a mi me va marcar, em va dir, si jo soc regidor de Formació i Treball, Joan Pere, i mai passes per damunt meu, dimitiré, perquè volíem fer unes bases ben fetes i que les contractacions tingués tothom oportunitats, igual, que no es fessin contractacions, ha dit, ni per amiguisme, ni per ser familiars, ni amics del partit. I això és una cosa importantíssima. I ara aquest ajuntament, aquest actual equip de govern, ho ha fet, ha contractat la gent, ha dit, per interessos partidistes, cosa que nosaltres estem completament en desacord. Parlem de personal. Personal ha hagut una reducció del 0,62%. Torno a repetir, una reducció del 0,62%. On està la reducció de personal? No l'han fet. L'únic que han fet ha sigut el capítol d'inversions, no invertir. No van inversions al poble, i haver pogut renegociar el tema de les amortitzacions. Ja està, el de més és un pegue copiat del 2015, que ningú s'enganyi. És un pegue copiat del 2015, on se demostra les festes, és el mateix, han fet també el mateix del 2015. Per tant, on està aquí apretar-se el cinturó? Estos, no hi ha? I evidentment, home, evidentment, si la cala gestió ja no té volum de feina, perquè el poble, la cala gestió, tenia, es hagués pogut defensar, no el funcionament, però sí l'existència, quan la cala gestió va ser aquell gran motor que ens va fer la piscina del poble. Ningú se'n recorda, la piscina del poble? Que tenim més de 1.000 abonats? O és que això que ha caigut del cel? El camp de futbol? No anem els dissabtes, els diumenges al futbol i veiem la vida que hi ha en aquest camp de futbol, en aquell bar? D'on va sortir això? El pàrquing? Se pot criticar més o menys. Hi ha gent que diu que ho troba bé i gent que no ho troba tan bé. Però d'aquí 10 anys, vostè i jo, com ho seguirem veient i seguirem parlant, ja veurà com la gent dirà quina gran inversió va fer-se poder fer-se un pàrquing enmig del poble. Li podria dir altres grans inversions que s'han fet en aquest poble que pensen que són molt necessàries. Per tant, l'únic que han fet és que, clar, si ara la cala gestió no té cap obra per a fer, home, normal que reduïsi la cala gestió i que estigui i que s'hagi portat a la mínima expressió perquè no té obres, faltaria més. Per tant, és un pressupost que és un pegat i còpia del 2015, amb una cosa molt important, que un pressupost que naix amb un informe de l'interventora que mos diu ja, que mos diu que té un ràtio d'endeutament viu del 124% i que no complís la llei d'estabilitat pressupostària i que no es rebaixa el ràtio del 110%. Què vull dir tot això? Que ja naix dient-nos que s'ha de fer un pla econòmic financer i vostè ja veurà com al gener també hauran de fer un pla de sanejament. Per tant, jo penso que les coses poden fer millor. Com? Li diré propostes. El poble té molt de potencial. Sortim del despatx. No es passi, sembla el dia que ja està bé mirar factures, però bé, invertim del temps el 50% en mirar factures i en mirar tot el que s'ha fet malament i l'altre 50% en intentar portar ingressos de fora. Tenim una partida, tenim alguna pastilla única a tot Catalunya. Busquem gent que abans venien aquí al poble tenien pensament de fer un gran hotel, que això vol dir riquesa i vol dir llocs de treball i vol dir impostos. Sortim i busquem aquests inversors que volien invertir la cala. Sortim a buscar aquells inversors que volien fer aquell ecoresort a les tres cales, que era un ecoresort que va sortir a TV3, que va sortir a tots els diaris, que és una cosa positiva pel poble. Anem a repescar-los, que aquella gent volia invertir el poble. I en altres, hi ha molt, hem creat un munt de pastilles de patrimoni del 2% pel tema d'equipaments. Hosti, doncs anem i busquem algú que ens compri i així podem reduir el deute. A banda d'acotar la despesa. Però clar, quan jo miro el pressupost i veig capítol de personal, el mateix que el 2015, no s'ha fet cap tipus d'acció. Bueno, sí, haver fotut fora dues persones de les urbanitzacions per col·locar els seus amics. Béns i serveis, el mateix quasi. Això sí, no han fet res en polítiques socials. Per tant, pensem que es pot fer millor. Se pot millorar. Uh-huh. I nosaltres ens trobaran aquí.
Parlem d'un altre tema del ple que va ser també una mica polèmic en aquest sentit, que és, ho mencionàvem a l'inici del programa, el tema de l'enllumenat municipal, el tema del contracte de gestió per l'enllumenat municipal que ha estat adjudicat a FCC. S'havia d'aprovar en aquest plenari una modificació del contracte per un valor de 1.200.000 euros, més o menys, aproximadament, una modificació que es va rebutjar, en la qual vostès es van abstindre també perquè consideraven que el regidor d'Hisenda va fer unes explicacions respecte als preus de mercat i els preus tassats que es valoraven i es comparaven entre el projecte que hi havia o que es presentava per aprovar i la realitat del mercat, o aquesta seria la seva suposició. Vostè va considerar que si els preus estaven inflats al plec de condicions de les modificacions que s'havien d'aprovar, calia renegociar-ho també. En aquest sentit, també donaven un vot de confiança a tota la gent que havia treballat per la redacció d'aquest projecte i que aquest era un model comú, un model base de l'antic CODE actualment Copate.
Sí, una cosa, no vull fer prisa, però podrem parlar també, no, del tema de turisme.
Podrem parlar de tot.
Moltes gràcies. Escolta, sí, primer que he dit, torno a dir-ho d'abans, el ple, ja que ho has tret, tu, és un tema que no volia parlar perquè penso que jo em vaig quedar amb molt mal gust de boca i crec que aquí va estar molt desafortunat el regidor l'Antonio Espun, però unes coses molt fàcils. Ell va comentar el ple, això consta en acte, per això ho dic, si no ho hagués dit, perquè vull ser respectuós amb tots els regidors, però va parlar de preus inflats, vale? Va parlar de factures rares, això consta en acte, va parlar d'obres certificades no fetes, va parlar de no estan defensats els interessos per part del tècnic municipal, no s'està fent el control. Si això és veritat, que és molt greu, el que hem de fer és no dir al ple i quedar-nos tan tranquils. Anem i denunciem-ho. I assumim responsabilitats. I si això és veritat que hi ha preus inflats, factures rares, obres certificades no fetes, i per part dels tècnics municipals no s'han defensat els interessos del municipi perquè no s'ha fet el control adequat, anem i denunciem-ho. Només que deixem paraules buides. Anem i denunciem-ho. Perquè això ho trobo molt greu. I que ho digui un regidor amb un ple que consta d'acte és gravíssim. Perquè torno a repetir, el que deia abans. I vostè em deia, vostè pensa que abans s'ha fet alguna cosa mal fet? Si jo pensés que algú ha robat a l'Ajuntament, jo aniria al fiscal i el denunciaria. Si jo penso que un tècnic municipal sigui qui sigui fet això mal fet, vaig i li obro un expedient. Queda clar? Dit això, li puc dir una cosa. El plec que es va fer-se és un plec que es va fer-se en base a un plec que es va fer el CODE. El CODE ara és el COPATE, que és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. D'acord? Este COPATE, este CODE, ha fet estos plecs, ha assistit a la majoria d'ajuntaments, a tots els ajuntaments que li han demanat de les Terres de l'Ebre.
Que han externalitzat el servei de l'enllumenat en aquest sentit.
Gràcies per la puntualització, que ho has deixat molt clar. Correcte. I tant d'Esquerra Republicana, com socialistes, com convergents. Vale? De PP no, perquè no n'hi ha. I ho han fet per tots els partits. I s'ha fet amb una assistència i una auditoria tutelada pel mateix CODE, al qual, amb aquesta auditoria, ells van dir-te quines havien de ser les inversions previstes aquí al poble de l'Ametlla de Mar, que estem valorant en 6.000 euros. Per tant, es contracta el CODE per fer un plec, que quedi clar, se contracta al CODE, i és el CODE que ens porta el plec base que ells han fet a tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre que han externalitzat el servei de l'enllumenat. I ens fa una auditoria de l'estat de l'enllumenat. Per què una auditoria de l'estat de l'enllumenat? Per dir-nos quines són les inversions que s'han de fer. Que aquí al poble de la Cala estem parlant de 600.000 euros. Per què? Pues perquè les faroles no compleixen la normativa, havien faroles trencades i faroles que no compleixen la normativa i en algun moment s'havia de fer aquesta inversió. Com que l'Ajuntament no tenia recursos, aquesta empresa ens fa totes les inversions, ens canvia tot l'enllumenat del poble i de les urbanitzacions, i això es paga, no de cop, se paga amb una certa temporalitat. Uh-huh. Acabo. Tal com he dit, amb este plec es defineixen les inversions. I el plec, que quedi clar, el plec el fa el secretari de l'Ajuntament. El que el redacta és el secretari de l'Ajuntament. Assistit per l'enginyer municipal i la tècnica del CODE. Vale? I en cap moment des de l'Ajuntament se li va dir-li que els preus que es ficaven al plec fossin superiors o inferiors o es fes cap variació del que realment van dir els tècnics del CODE i els mateixos tècnics municipals. Per tant, si algú pensa que aquí hi han preus inflats, factures rares, obres certificades i no s'han defensat pels interessos del poble, que van i que ho denuncien davant del fiscal, perquè estem parlant de coses molt greus.
Més enllà d'això, sí que és veritat que si es demostra que els preus que estan al plec de condicions són molt superiors als preus de mercat, sí que s'haurà de fer una renegociació en aquest sentit, perquè pagar per una cosa que està al mercat a un preu, pagar...
Però qui ho diu que estan inflats?
Jo dic si es demostra...
Si es demostra, però tornem a repetir el mateix.
S'haurà de demanar una renegociació en aquest sentit,
sí,
entenc.
Però qui va fer el plec? El plec el fan uns tècnics municipals. Escolta'm, torno a repetir el mateix. El plec el fa, és un plec base del CODE,
correcte,
del COPAT, que és un organisme que és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, que és un plec base que s'ha fet a totes les Terres de l'Ebre, que ho ha fet a totes les Terres de l'Ebre i que ho han fet tots els ajuntaments que han volgut externalitzar. Un plec que l'ha fet l'Ajuntament, el secretari de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, assistit pel tècnic municipal, assistit pel tècnic del CODE. I que l'Ajuntament, com a govern, els polítics no van ficar cullerada en quin havien de ser els preus que s'havien de fer. Per tant, pensem, nosaltres volem creure que s'ha fet tot correctament. Si això realment se demostra que no és així, mostrarà al seu costat, però no només haurem de renegociar. Si es demostra, és que el greu no és.
No li vinc a justificar a qüestions del ple, em refereixo a si realment els preus que hi ha al plec de condicions, dic, i comparant-ho amb un preu real de mercat, són superiors, com deia, apuntava el regidor d'Hisenda, de 2 a 6 vegades més car, entenem que aquest sentit s'haurà de renegociar perquè...
Li contestaré molt fàcil.
Que hi hagi un preu més assumible en aquest sentit. No vinc a justificar les declaracions de ningú, només aquesta puntualització.
Li contestaré molt fàcil. Qui això ho ha de decidir no és un polític, perquè un polític no té ni idea de quins són els preus. Un polític no és enginyer, un polític no és economista. Un polític, en aquest cas aquí l'Ajuntament, el polític m'està parlant, no som gent professionalitzada, hem de confiar en els tècnics que tenim, que són els que realment confien. I si entre els tècnics ens diuen que això està correcte, jo els tinc que creure. I li diré més, si es demostra que els tècnics municipals això ho han fet malament, anem, els portem i els obrim un expedient disciplinari. Perquè el que estem parlant aquí és molt greu. Per tant, jo ho tinc que confiar en els tècnics municipals.
Fem un petit salt final ja parlant de pressupostos i passem ja a un altre tema. També es van aprovar les modificacions dels preus públics de la llar d'infants Xirinola. Tots els partits van estar d'acord en aquest sentit, en aquestes modificacions. El regidor d'ensenyament apel·lava que eren unes modificacions que s'haguessin pogut fer des de ja fa molt de temps i que haguessin permès no arribar a la xifra de dèficit que tenia la llar d'infants Xirinola. O que encara té la llar d'infants Xirinola a dia d'avui?
Molt senzill, si els pares estaven d'acord, els professors estan d'acord, i això vol dir que la qualitat a la llar d'infants l'hem de mantindre, evidentment, un vot a favor.
Fem un salt, doncs ja passem a parlar d'uns altres temes. Arriba al final d'any i és moment també de fer valoracions i de fer anàlisi de com ha anat també un altre dels sectors del nostre municipi, el tema del turisme i també el tema del comerç. Començada la campanya nadalenca, els comerços locals també fan un impuls en aquest sentit per incrementar les vendes, també l'aparcament fa aquestes 2 hores gratuïtes, però més enllà d'això, quina és la valoració que en fan d'aquest any del balanç turístic? Entenc que també voldran puntualitzar també en aquests 6 mesos o pràcticament 6 mesos de govern municipal.
Bueno, molt bon dia. Evidentment, la valoració d'estos 6 mesos de govern en la gestió de turisme, jo no la podria valorar perquè realment no s'ha fet res. Amb la qual cosa jo crec que una valoració és, evidentment, si s'ha fet alguna cosa més. Jo crec, i crec que es tira a la ment de tothom, que en un sector com el turístic, que sempre ha estat el màxim exponent al nostre poble i una eina imprescindible per a l'economia local, passats aquests 6 mesos i després d'una molt bona temporada turística al nostre poble, com s'ha fet, no s'ha fet cap valoració ni comentari dels resultats per la gent que té l'obligació i la responsabilitat de fer-ho. No voldria que fos un mal presagi per a aquest sector. Voldria entendre que ha estat una mala jugada del calendari electoral, però passar-li per damunt de puntetes al sector que té depositats la major part d'expectatives de negoci, com és la temporada d'estiu, és fer-los-hi un flac favor. Tot i això, quan disposem de molts valors i recursos, tant en l'àmbit cultural, natural o gastronòmic, que podríem fer del nostre poble referència a la costa de les Terres de l'Ebre i fins i tot a la Costa Dorada. Com bé ha dit Joan Pere, i el que em coneix a mi, sap que per tot arreu entainat, sent guia com soc de les Terres de l'Ebre, som l'únic poble que al seu nom original portem gravada la seva pròpia identitat, la mar. Som el poble amb més banderes blaves i verdes de les Terres de l'Ebre, que premien la màxima qualitat de les seves platges, un fons marí envejable, amb una gran quantitat de vaixells enfonsats, destacant el Cabur, el qual està relacionat amb el Titanic, les fortificacions, GRs, la mina de ferro, la col·lecció privada de ceràmica popular més important d'Europa, la pesca i la seva artesania tradicional, i una gran gastronomia. Aquests són alguns dels molts valors dels que disposem actualment al nostre poble. Per altra banda, no disposem d'una regidoria de turisme en l'actual govern que sigui forta i transcendental i que li dediqui més temps posant en harmonia i movent tots aquests valors i així poder fer allargar la insuficient temporada d'estiu. L'altra especial atenció serien totes aquestes empreses que aquests últims anys han anat proliferant a la nostra localitat, buscant l'oportunitat de poder treballar i viure al poble. Hem de saber-los i donar la responsabilitat d'estar al seu costat, però en fets, i no solament en paraules, com sempre s'ha fet. En aquest àmbit, aquests últims mesos hem estat treballant amb la majoria d'empreses d'activitats turístiques del poble per crear una eina necessària i fonamental, com és una central de reserves i serveis que operarà amb el nom de Ametlla de Mar Experience i té com a màxima prioritat unificar les empreses turístiques i de serveis per un benefici comú. La força de tots junts és molt necessària per no tornar a retabilitzar tots aquests valors del nostre poble.
Ha apuntat un titular destacat, aquesta central de reserves. Això entrarà en marxa de cara a l'any vinent?
Això entrarà en marxa en la propera temporada. Uh-huh. L'estem treballant des de fa ja uns mesos i la feina l'hem de fer molt a poc perquè les experiències que portem tots ja sabem pues, com han acabat i ara el que volem és no tornar a caure, no tornar a entrompeçar amb la mateixa pedra. Us farem saber, realment, ja ho vam presentar, ja ho vam fer públic amb l'alcalde perquè sabies per on anaven també els tiros, però jo crec que és una eina fonamental, una eina que, evidentment, tota aquesta gent que des de fa uns quants anys pues, estan apostant pel seu poble i, evidentment, amb el que us he anat dient, tenim pràcticament un pou de petroli que pràcticament no l'hem tocat mai. Sempre ens omplim la boca de que som meravellosos i som fantàstics, però resulta que després sempre mirem cap a l'altra part també, no? I això ens doncs, fa un favor també. No?
Aquesta iniciativa té el recolzament de totes les empreses d'establiments turístics del nostre municipi?
Exactament. Per ara n'hi ha 9 empreses, ni alguna que està obrint ara mateix. Primer el que han fet ha sigut molt un canvi d'impressions entre tots. Primer hem de saber realment on ens anem a ficar i evidentment jo crec que quan ens adonem compte que remar tots junts és el que realment ens farà ser forts i el que anem a buscar sobretot és de que amb tota aquesta gent, com us he dit, de que aquest any hem sigut el poble que ha vingut més turisme, és dir, i ha vingut més turisme perquè ha pagat la taxa turística, el que paga taxa turística vol dir que ha pernoctat. Què ocorreix? Que moltes vegades la part comerç, la part del centre del poble, pues, mos adorem de que no mos passa, és dir, aquesta gent venen, estan al nostre territori, però no acaben de passar i segurament serà perquè la connexió entre comerç i turisme pues, s'ha anat esfumant. Suposo que aquestes xerrades, este canvi d'impressions constant que havia d'haver el pic a pedra, el que realment quasi bé no han fet mai. Sempre a lo millor hem anat en busca de la, bueno, dels focal points, de la gran especificació de fer els grans vídeos i resulta que després mires el que tenim i fas macago en la marsalada també, no? Això és el que ha de fer que pràcticament aniguéssim en busca de que tota aquesta gent que ven al nostre territori siguéssim capaços una mica de fer-los entrar també dins i amb la complicitat després amb el comerç local.
Per tant, hi ha aquí una relació amb tema de comerç local. Com dèiem, s'ha iniciat ja aquesta campanya nadalenca, entenc que vostè també estarà des de la part privada participant-hi. Quina és la valoració que en fan des del seu grup municipal també de l'inici d'aquesta campanya de comerç local, les previsions que vostès també poden apuntar i una mica també les perspectives de futur per a aquest comerç, si em permeten, una mica tocat?
Evidentment, jo, a més, vam tirar endavant fa molts anys a SEMAR, l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, i evidentment m'ho vam adonar de que el comerç unit és molt fort. Jo considero de que en un poble qui ha de tirar endavant del comerç és el propi comerciant. Quan un poble es deixa caure en les mans, evidentment, de les institucions o a mans de... vol dir que el comerç hi ha algo que està fallant. I això, els anys que vam estar a Massemar, després vam agafar, evidentment, tota aquesta recessió que va vindre, que, evidentment, no va ser bona per ningú, mos va fer anar desmotivant i molta gent, evidentment, van tenir que també plegar les seves activitats, també, no? Però tota aquella labor que vam començar, i hi havia molta gent, hi havia molts de comerços, ne vam arribar a ser quasi 80 de comerços que estaven ja tots implicats, encara pels aneu pels carrers del poble, i encara es veureu els rètols a molts establiments que encara fica establiment pues, Unitat Semar, també, no? A partir d'aquí, jo considero de que el comerç units són capaços de fer absolutament de tot, de tot. Amb això també voldria fer un incís, que a l'igual com amb el tema turisme, són temes que requereixen una dedicació total i prioritària. És prioritari perquè si anem passejant pels carrers del poble m'on adonarem, i ja no us comento els altres carrers, però si anem pel carrer Madeo, si algú fa dies que no ha passat pel carrer Madeo, que passi que vingui a la tarda i a veure com allò apareix un mas robat i és el carrer Madeo. Jo crec que és necessari involucrar-s'hi per poder entendre les necessitats d'aquest sector. Crec que el comerç d'un poble és el millor reflex de l'economia local. Per això, quan s'ignora, li estem fent un mal favor al conjunt de la població. I una de les grans reivindicacions des de fa molts anys en aquest sector, i fins i tot m'atreveria a dir que és la gran assignatura pendent, és la d'adquirir els serveis d'un dinamitzador comercial. Fa molts anys que això ho anàvem demanant, feia molts anys, i sempre ens ho havien... Bueno, us ho farem, però ho feien mai. Per això sí, un professional, no com moltes vegades que un bon amic del que governa fa el cas, el que se li carrega aquesta tasca tan complicada, no servirà de res. Un dinamitzador professional és vital i de gran vàlua, i no podem al·legar més excuses, perquè si no volem que el comerç que queda viu s'acabi desmotivant, necessitem algú que ens pugui tornar a encaminar i que ens digui realment on ens estem equivocant, aportant les solucions que tothom voldríem escoltar i que ara ja no sabem a on trobar-les. Les necessitats del mercat han evolucionat, sorgint altres maneres de comerç. Molts botiguers no han disposat del temps necessari ni dels mitjans oportuns per poder afrontar aquesta situació, ni tampoc adaptar-se a les noves tecnologies que han anat canviant els hàbits dels consumidors. Tot i buscant alternatives que ajudessin a solucionar aquest dèficit comercial, s'hauria d'intentar que ornamentacions, neteja de carrers, pàrquings, ajudessin a potenciar el comerç local, no com passa en l'actualitat, que s'han descuidat completament per part de l'equip de govern actual, sent aspectes negatius pel bon desenvolupament comercial. En definitiva, ser capaços de crear una bona estratègia de futur on no es permetés la instal·lació de cap gran superfície més, ja que l'únic que crea és una barrera a 500 metres que fa patir molt els comerciants locals. Per tot això, el comerç del nostre poble es mereix que se'l continuï, no es mereix que se'l continuï ignorant, i creiem que la regidoria de comerç és necessària i inqüestionable. Se'ns fa difícil trobar una altra localitat que no tingui al seu organigrama una regidoria de comerç ni de turisme, quan aquestes són un dels motors econòmics més importants de les poblacions.
Doncs amb aquest missatge també en tanquem l'edició d'avui. És l'última d'aquest any, per tant, si volen desitjar unes bones festes als oients i també doncs, agrair-los que ens hagin acompanyat al programa d'avui.
Moltes gràcies a tu, donar-nos l'oportunitat de poder venir a la ràdio i dir-te que voldria acabar una miqueta amb el missatge que el bon amic Josep Maria mos ha donat. Tenim un poble potent, un poble bonic, un poble que des del turisme, des del comerç, podem ser capdavanters, i des d'aquí volem dir a la gent de la Cala que el poble de la Cala tenim moltes capacitats, tenim molt de potencial per tirar endavant, que des del no i des de la queixa contínua no ens en sortirem. Hem de sortir del despatx, hem de buscar solucions, que les tenim, que el poble de la Cala és punter amb els temes turístics, en molts llocs i també amb els temes pesquers. Per això des d'aquí, des del grup de Convergència, dir que aquí hi ha gent que ha fet coses mal fetes, nosaltres els marcarem amb el dit i els anirem a buscar on faci falta. Però volem dir que sobretot som un poble bonic, un poble amb il·lusió, un poble amb empenta, i que des d'aquí del grup de Convergència volem desitjar a tots els caleros i caleres que tinguin un molt bon Nadal, un feliç any nou, i que ja veureu que tots units ens sortirem, perquè la Cala sempre se n'ha sortit.
Doncs en aquest missatge de bones festes els agraïm, senyor Joan Pere Gómez, senyor Josep Maria Callau, que ens hagin acompanyat avui a la darrera edició del 2015 del Parlem-ne. Moltes gràcies.
Gràcies.
I a tots vostès també els agraïm la seva confiança al llarg d'aquest any en el programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio, El Parlem-ne. Tornem el pròxim any 2016. Que tinguin una molt bona setmana i també unes molt bones festes.